Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir, l'estudi Ramon Barnils amb nosaltres. Per ara tenim en Domènec Miquel, que és l'únic tertulià que ha complert i ha arribat a l'hora. Molt bon dia, Domènec.
Hola, bon dia.
Estem a l'espera que també s'incorpori en Toni Ramon per tractar diversos temes d'actualitat. La veritat és que avui l'actualitat de Sant Cugat ve marcada per aquesta iniciativa que portaran a les escoles des de l'Ajuntament i el que és el sector empresarial de Sant Cugat. Tindrem el curs vinent un programa que es diu Amb Empenta, que és un conjunt d'activitats promogudes per empreses i institucions per fomentar l'emprenedoria entre l'alumnat. Sota la coordinació de l'Ajuntament, el programa es dirigeix a totes les etapes educatives, a professors i a famílies. I l'altre tema del dia que nosaltres avui destaquem a Cugat.cat és que finalment hem sabut quants nens i nenes i quants joves participaran a la marxa infantil i la juvenil, que en total tindrem 1.300 parelles, 1.250 per a la marxa infantil i 40 inscrits per a la juvenil. La juvenil, ja ens han dit l'organització, que si no incrementa el nombre de participants...
Està en decadència, sí.
Està en decadència. Però 1.250 parelles, malgrat tot, tenint en compte la infantil, que estem parlant d'una mobilització que probablement és la més destacada que hi ha tot l'any a Sant Cugat, més enllà del que són les eleccions quan toca. Estem parlant de 1.250 parelles, per tant, 2.500 persones, més pares, familiars, moviment, etc etc. No sé si ha canviat molt el que és la marxa infantil d'ara, d'aquella que va iniciar fa 56 anys aquesta iniciativa.
No sé, jo quan la vam fer em sembla que érem 36.
36?
36 parelles, sí, vam ser. Sí.
I ara s'ha convertit en un acte gairebé, vaja, completament multitudinari, vull dir sí. Que... És veritat que l'origen de la marxa infantil era per saber calcular els temps, les llargàries, les durades dels trajectes, regles de tres... Una vegada em va explicar el Xavier Fornells, l'ex-presentador d'aquesta casa, que l'origen de la marxa era, en bona part, fer aquests càlculs, aquesta mena d'exercicis a través de la pràctica, de la posada en pràctica.
Sí, sí, sí. De fet, era aplicar les matemàtiques de l'escola en l'excursionisme. Et donaven un full que hi havia una línia trencada i aleshores tu havies d'anar mesurant cada fragment i aleshores, bueno, això, diguéssim, doncs saber aplicar l'escala i saber aplicar la velocitat que et deien per cada tram. Amb la qual cosa, quan tu feies la marxa, sabies que d'un punt a un altre tenies aquesta distància que l'havies de fer a una velocitat de 3,8. Això vol dir que feia més o menys pujada. I si n'hi havia un que anava doncs, a 5,5, volia dir que allò era una baixada, era claríssim, no? I aquestes coses, sí. I llavors, per tant, tu no podies calcular el temps que havies d'estar entre els controls de regularitat, però sí que podies comptar el temps que havies d'estar en els controls de neutralització. I que des de la sortida fins al control de neutralització doncs havies d'estar una hora i 20 minuts, per exemple. No?
Que és el que fan ara, en realitat. Compten el que triga cadascuna de les parelles en aquests trajectes i el que serveix per puntuar.
Sí, però això, diguéssim, tu podies calcular-ho i a més portaves un rellotge i anaves mesurant el temps i si veies que t'estaves apropant al control, doncs podies ralentitzar per penalitzar menys. No? El que no et podies era aturar.
No et podies aturar en cap moment, però qui no, controlava?
No podies aturar ni podies córrer. Bueno, perquè sempre hi ha gent que va amunt i avall i llavors si et veuen, aquells que estan allà aturats. No?
Clar, però de 30 parelles a 1.250 ja ha canviat completament, no? Probablement la visió del que és la marxa. No sé si pot continuar creixent si 1.250 parelles són el límit. La FED, l'organització, diu que més ja no en vol, però una qüestió de seguretat també.
No, no, a més és que és molt complicat i és excessiu, és excessiu. I això que ara s'ha modernitzat molt, però és que pensa que després, quan feies de control, quan vam començar, ja vam començar a arribar, diguéssim, doncs cap als 1.000 i tot plegat, és que de vegades no donaves l'abast de la gent que anava arribant, no? Perquè clar, tu ho havies d'apuntar amb un paper ara, perquè tot va amb un xip i ja està, i ho han solucionat d'aquesta manera, però abans que havies d'anar apuntant i apuntant i amb ells i sellar i demés, això portava una certa mecànica i un cert temps i s'anaven acumulant les parelles si no eres diverses persones en el control.
Qui va ser el principal ideòleg o qui va tirar endavant aquesta iniciativa?
Doncs mira, van ser el Jordi Roca i el Josep Castellví, van ser els dos que tornant de l'Emili se'ls va acudir fer aquesta cosa. Sí, sí.
Veurem doncs com va...
Van ser els iniciadors, eh? Sí.
Veurem com va doncs aquest diumenge la marxa infantil. Tenia diversos temes per tractar, espero que s'incorpori el Toni Ramon. Rocco alerta de les actituds que van causar i poden causar la guerra civil. Els Reis, acompanyats pels prínceps d'Astúries, han presidit aquest dilluns el funeral d'estat per Adolfo Suárez, que s'ha celebrat a la catedral de l'Almudena i al qual han assistit les principals institucions espanyoles i una trentena de representants. L'arcabisbe de Madrid ha recordat, ja el veiem el Toni, la trajectòria llarga, neta i generosa de l'expresident espanyol durant l'homilia i alertat d'actituds que poden causar una guerra civil. Jo hi vaig veure la notícia per xarxes socials, Twitter, i després a partir d'aquí l'enllaç a un diari electrònic, però avui quan he sentit les declaracions de Rocco m'he quedat de pedra, perquè, vaja, ha estat quan les he sentit, quan m'he donat del que significaven aquestes declaracions, que es continuï parlant de guerra civil i sobretot que sigui una persona, l'arcabisbe de Madrid, que representa que hauria de buscar la conciliació, qui parli d'aquestes possibles causes i actituds que poden tornar-nos una guerra civil.
Quina conciliació?
No, ho dic perquè se li pressuposa, se li pressuposa. Jo ho dic, vaja, que la gent de l'Església...
Això era la mili.
És gent de pau. Bon dia, Toni Ramon.
Molt bon dia.
Que estem aquí parlant del senyor Rocco Varela.
Sí, ja ho he vist. Sí. Se'ls hi suposa, no?
Jo he dit que se'ls hi pressuposa, vaja, no sé, a mi sempre m'havien dit que l'Església buscava...
La lluita contra les injustícies socials, no? També se'ls hi pressuposa, i l'Església, justament.
I contra la pederàstia.
Exacte.
I més coses, sí. No, a veure, de fet és claríssim, des del nou papa l'ha apartat, diguéssim, de tot i espera la seva jubilació ja, però estava en aquesta mena de, bueno, no sé com dir-ho, de comitè, no?, que és el que tria els nous bisbes de tot el món i tot plegat, i el papa francès molt amablement li va donar les gràcies per tot el treball fet i bé, vostè ja és gran, vagi-se'n a casa i descansi, eh? I en fi.
Vaja.
A més, moltes vegades sembla que vulguin provocar aquestes situacions, no? O sigui, que d'alguna manera et dona la sensació de que potser se n'alegrarien, no? Si passessin coses tan greus com les que aquest senyor es posa en boca. No sé, sempre m'ha donat aquesta sensació. És evident que ell és d'aquella banda i corda de l'Església, no? Doncs que segurament estaria al costat dels guanyadors en aquell moment, com no podia ser d'altra manera. I és més, doncs ara, amb aquestes històries doncs, que a mi em fan riure, sincerament, no? De que la unitat d'Espanya és un bé moral, no? Cosa així que hem sentit a dir unes vegades que dius, bueno, senyor, sisplau, per favor. Doncs bé, en aquesta tessitura ens ho podem esperar tot del personatge.
A mi em va frapar que en primera o segona filera d'aquesta cerimònia religiosa hi hagués Teodor Obiang, que és dictador de Guinea Equatorial, com un personatge d'aquesta naturalesa estava en un acte com aquest, i sobretot com Televisió Espanyola ahir, a l'hora de realitzar els plànols de la cerimònia, curiosament era gairebé impossible trobar un enfocament en què es veiés aquest personatge. Tot i que els periodistes que estaven allà presents ho van constatar. Avui també és divertit llegir les cròniques dels diaris, com hi ha diaris que el personatge no apareix a la crònica, i altres com només parlen com a president, no?, de Guinea Equatorial, no com a dictador, la qual cosa, home, no és el mateix ser un president elegit a les urnes que, vaja, algú que és un dictador.
Últimament hi tenim com molta tirada a Guinea, no?, però jo crec que l'haurien convidat per homenatjar doncs, aquest talent dialogant d'Adolfo Suárez, no?, vull dir, que és un personatge idoni per tot el que han estat predicant fins a dia d'avui, doncs convidar, m'imagino que convidar, perquè era un funeral d'estat, doncs anar al president dictador de Guinea. No? Bueno, ho trobo fora de lloc, però bé, que tornem a dir, l'estat espanyol ens sorprèn dia que passa.
No, però això, a veure, diguéssim, és normal, perquè el que fa és convidar tots els caps d'estat i de més, i aleshores... Diguéssim, és una cosa genèrica i llavors el que no saps ben bé és qui t'acceptarà i qui no t'acceptarà, no? I com que tens l'obligació de fer-ho, doncs, en fi, si després doncs, t'arriba, te l'has d'empassar.
Però aquest personatge va derrocar el seu oncle l'any 79, el va executar, després va començar la repressió contra...
Que era una bellíssima persona, el seu oncle. Sí.
També?
Sí, sí, també era una bellíssima persona.
I el 1990 l'Amnistia Internacional va acusar Obiang de practicar la tortura, vull dir que déu-n'hi-do, quin personatge.
No, però no. Vull dir, no reconeixem segons quins estats i, en canvi, no ens, per molt que sigui protocolari, no tenim cap inconvenient ja no només a convidar-lo en aquest funeral d'estat, sinó a anar-hi de visita o a fer-hi jugar a la roja. No, no tenim cap mena d'escrúpol, no?, en aquest aspecte. Ara, després, això sí, reconèixer estats doncs ens fa molta por, no?
Em recordo, diguéssim, que París va embargar el pis que tenia el fill, bueno, en fet no era el pis, sinó que era com una mena d'edifici que tenia el fill, i que, a més, li va embargar, no sé, van ser 8 cotxes, allò, tots utilitaris, com pots comprendre, que van sortir a subhasta pública, perquè va dir que l'estat francès, a veure si a sobre encara havia de pagar el manteniment d'aquells cotxes, no? Que vull dir que, en tot cas, si després es demostrava que era innocent, ja l'indemnitzaria, però que, de moment, diguéssim, doncs el subhastava i ja està.
Personatges a tenir en compte. Escolti, voldria parlar amb vostès del PSC, d'aquestes primàries que hi ha hagut aquest cap de setmana. Bé, de fet, la primera part de les primàries, perquè dissabte hi ha la segona part. El primer secretari del PSC, el senyor Pere Navarro, ha reconegut problemes en les primàries que es van fer el cap de setmana per elegir el candidat socialista a l'Ajuntament de Barcelona, però valora l'experiència de positiva. Diu que fer de l'anècdota la part central de les primàries del PSC no és just i desitjaria que altres partits poguessin fer o tirar endavant iniciatives com la que han fet els socialistes. Recordem que han aparegut imatges i informacions en què s'ha vist com diverses persones, sobretot a la zona de Ciutat Vella, anaven a votar un candidat, Jaume Collboni, sense saber exactament què anaven a votar, i part d'aquesta gent eren pakistanesos, i diem-ho de pakistanesos perquè molts d'ells demostraven que ni podien parlar ni castellà ni català i tenien moltes dificultats en la lectura, la qual cosa doncs, demostra que probablement no sabien què anaven a votar. No sé quina opinió els mereix totes aquestes imatges i aquests articles que han aparegut, i si consideren que ha de ser una cosa anecdòtica o una part petita d'una valoració positiva, que és la que fa el PSC, almenys en la boca del seu primer secretari.
Bé, diguem que Sant Cugat una vegada es va fer aquesta experiència per, també per l'alcaldable de Sant Cugat, i va passar tres quarts del mateix, però bueno, deu ser una de les coses que imprimeixen caràcter.
Que què va passar exactament aquella vegada? Hi havia dos candidats, Menéndez i Galla, i hi havia dues urnes, no?
Sí, hi havia dos candidats, hi havia, diguéssim, doncs, els que eren afiliats al partit, hi havia els teòricament simpatitzants, que es havien d'inscriure, i, bueno, doncs, hi va haver un candidat que va organitzar una sardinada i un autobús per venir, diguéssim, a votar, i ja està, i simplement...
I va guanyar el que no havia guanyat en la urna dels militants.
Sí, es va dir que guanyaria, diguéssim, que guanyés la urna dels militants, que l'altre només era una cosa indicativa, però no, resulta que va guanyar l'altre. Però bueno, aquestes coses passen, però jo penso que és així.
Bueno, a veure, Collboni, jo crec que ja era el que estava tocat pel dit diví, no? Home, jo trobo vergonyós tot el procés, d'anècdota res. O sigui, el PSC no només s'han vist imatges, no? S'han captat imatges, sinó que la presidenta o secretària de la comissió electoral, no? que sí, ha tutelat aquest procés ahir, deia que ho havia vist amb els seus propis ulls, que va estar durant 3 hores veient aquesta mala praxi. Reconeix que és una mala praxi, però bueno, com era la primera vegada que ho fèiem, no és punible. Per tant, el PSC, o sigui, en la seva caiguda lliure que ja ens té acostumats, reconeix que hi ha una mala praxi, et diu, però no s'hi fixin, i a més, amb la xuleria de dir, escolti, no passa res, perquè si anul·lem aquestes urnes, que això també ja ho diu el mateix Collboni, com el resultat no canvia, no cal tocar res. Per tant, no passa res, senyors barcelonins i barcelonines, el PSC els hi proposa un candidat que en boca del PSC fa trampes.
Sí, sí, sí.
En boca del PSC fa trampes. Per tant, m'és igual el resultat de les altres urnes. O sigui, si tu ets un partit seriós i ètic, el que has de fer és aquest senyor dir-li, miri, el convido a marxar d'aquest procés, i qui hagi quedat tercer, doncs passarà a quedar segon i continuem amb el procés i anem a la segona volta. O sigui, estem dient, aquest senyor ha fet trampes, però no es preocupin que serà l'alcaldable, o de moment encara opta a ser l'alcaldable, ja veurem què passarà amb segona volta. O sigui, ho trobo un escàndol.
Sí, sí, hi ha un problema d'ètica terrible. Hi ha un problema d'ètica terrible, però bueno.
I a més obrim el procés, no?, sota el paraigües de la transparència, no?, i de la participació ciutadana, etcètera, 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 colem el gol, fem una trampa com una gradaval i no passa res. Per tant, no ho sé, el PSC realment... No, jo no vull dir que no hi hagi males praxis en altres partits, però en aquest cas, el PSC, que s'ho faci mirar, ja per la trajectòria que porta, O sigui, em sembla que ja és una més de camp PSC que, bueno, no ho sé, jo crec que van a la caiguda lliure, segurament quedarà aquell electorat més fidel, no?, i que no, aquella part que no mous de cap manera, no?, però... No ho sé, em sembla que s'han begut l'enteniment.
El que passa que quan tu tires endavant una iniciativa d'aquesta mena, que representa, que és això, no? Una mostra d'obertura, doncs, de transparència, d'implicació ciutadana. Si tu després ho fas malament i permets aquestes males pràctiques, se't gira en contra. Perquè primer desacredites la iniciativa i després com a partit et fas un gol en pròpia porta, perquè sigui quin sigui el candidat, imagina que surt Collboni, no? En qualsevol debat, qualsevol altre candidat li pot tirar per cara que ells han arribat allà en aquella posició amb un procés que s'ha demostrat, no?, que hi ha actituds fraudulentes. I ells mateixos són incapaços d'arrencar d'arrel aquests problemes que tenen. I és més, surten i ho minimitzen, no? És a dir, és que tampoc hagués canviat el resultat si aquests vots no s'haguessin comptat. Home, però és que el simple fet que es faci la trampa, sí, no?, sí, que s'han vist imatges de gent donant euros a la gent, als sobres, és que s'han vist coses i no passa res, no? Vull dir, no...
Bueno, perquè els hi pot més l'aparell. O sigui, el poder i el control de l'aparell del que és la resta de partit els pot. Llavors, perden tot contacte amb el que és la població i la societat i els votants, i després ja perden tot sentit de la vergonya i del ridícul. O sigui, aquí estava com molt assenyalat qui havia de ser el candidat a Barcelona. Ara veurem què passa en segona volta, i per tant és igual el que hagi pogut passar per mig, no? I forma part d'aquesta, doncs, llunyania que viuen les direccions d'alguns partits, o que en tots, en major mesura, els hi ha anat passant al llarg dels anys. Ara li toca al PSC, però de viure aïllats del món, no? I llavors la seva posició, la posició Pere Navarro & Company, és l'única, és la bona, i és la que s'ha de defensar amb ungles i dents, passi el que passi pel mig.
Sí, el que passa és que el que no pot ser és que t'expliquin que això és un procés democràtic, que es fa, diguéssim, justament per ser més oberts, més transparents, etc, etc, i aleshores comencin a fer aquest procés democràtic amb trampes. Això és el que no té cap mena sentit. A veure, ells no tenen cap mena d'obligació de fer aquest procés. Legalment no tenen cap mena d'obligació. Però si el fan, han de ser honestos. El que no pot ser és que ells mateixos estiguin fent trampes en el solitari. Vull dir, això no té cap mena de sentit, i l'única cosa que fa és perjudicar-se davant de la població. Qui es pot fiar d'un personatge com en Collboni si saps, diguéssim, doncs, que ha estat fent trampes?
I si han fet trampes en les primàries, deia algú a Twitter l'altre dia, no? Què poden arribar a fer a vegades per
Sí, té el poder. Sí, sí.
Poder, no? És a dir, fins a quins sí, accions es pot arribar. També hi ha unes declaracions avui d'un portaveu del Centre Islàmic Camí de la Pau a Barcelona, Muhammad Iqbal, que es pregunta ara quin mal devem haver fet, no? És a dir, per què no pregunten a tothom si sap a qui vota? Ho dic perquè també s'ha estigmatitzat la comunitat pakistanesa, perquè eren els pakistanesos, segur que hi havia pakistanesos que sabien que anava a votar, no? Però vaja, que també ara ha sortit aquest debat, no?, de com els partits s'aproximen a segons quins grups de nacionalitats per intentar, doncs, condicionar el vot o per fer-los arribar a la seva formació. I aquesta entrevista a l'Ara, que, doncs, el portaveu d'aquest centre islàmic, doncs, diu que, vaja, que també s'han sentit una mica estigmatitzats, no?, de que es vegi... Digues, Toni. No, ho dic, jo he remarcat en la presentació, he dit que uns eren pakistanesos i uns d'ells... es va veure que no sabien llegir i escriure, bàsicament, que... perquè hi ha proves fefaents, vull dir, no és que sigui una intuïció, eh?
El que els delata és el nou coneixement de la llengua, ni catalana ni castellana, i aparèixer en un col·legi electoral i en unes urnes i en unes paperetes sense poder ni expressar verbalment el que estaven fent, no? Jo crec que això els delata. Ara, això no vol dir que catalans i catalanes no hagin també passat per aquest control sedàs o manipulació de la candidatura, l'únic que en aquest cas queda camuflat, diguéssim, no?, amb la resta de vots. Jo crec que el que no és estigmatitzar, sinó el fet que hi hagi una comunitat, doncs, que lingüísticament no estigui integrada o adaptada, doncs el que ha fet ha sigut delatar tot aquest procés. Ara sí, abans hi havia hagut una sardinada, una fideuà, una botifarrada, això sí que els que lingüísticament ho tenen el tema controlat, doncs, evidentment, han passat desapercebuts.
Exacte.
No sabia això de la sardinada que has explicat, Domènec. No, sabia que havia passat això de les urnes, que hi havia hagut una urna, una havien guanyat els simpatitzants i una altra havien guanyat els militants. Vaja.
Les planes, exactament.
Les planes.
Sí, perquè queda com molt lluny. I llavors...
Les planes, sí. Pot ser que ho facis a Barcelona, no? Depèn de la zona de les planes. O sigui que no s'hauria... que no s'hauria notat tant. De fet, el PSC, des d'aquelles primàries, que aquí s'han cugat...
Ha anat amb davallada, amb pura davallada, sí, sí.
No sé si té alguna cosa a veure.
No, però ja és un símptoma, vull dir, que la davallada comencés amb una cosa com aquesta. jo insisteixo, vull dir, quan hi ha una cosa d'aquestes que tu no tens cap mena d'obligació de fer i la fas oberta a la població, l'has de fer d'una forma honesta, si no, no val. Si et fas trampes, t'estàs fent mal a tu mateix.
Deixem-ho estar, no?
Totalment d'acord.
Jo és que no ho recordo perquè era molt jovenet. Després vaig investigar i clar, no vaig ni arribar a votar aquelles eleccions, no? De quin any estem parlant? Del 99, no?
Sí.
Clar, estem parlant de fa 15 anys. Clar, jo no podia votar aleshores. Vull dir que...
No sé si eren les meves primeres eleccions, mira.
Jo recordo que tenia dret a votar. Que va haver-hi molta disputa, ho recordo, perquè es veia molta campanya al carrer, es veia després el candidat socialista, em sembla que anava amb un cotxe per Sant Cugat, també amb un mini, o amb uns Smarts, o un Smart.
Tota una filera de Smarts.
Després, l'època post... Aymeric.
Exacte, on no, canviàvem d'alcalde segur, no? Sí. I el PSC jugava fort i jugava amb el convenciment, no, de donar el tomb i de fer el canvi. Sempre s'ha dit, no, que en aquelles eleccions, doncs, la decisió que va patir puntualment Iniciativa, doncs, no, va provocar que perdessin, o sigui, que l'Esquerra Unida Alternativa no tragués regidor, però fes caure el tercer d'Iniciativa i, per tant, anés a parar a la bossa de regidors de Recoder i, per tant, no hi hagués la possibilitat de canvi, no? Però van ser unes eleccions amb molta expectació, justament per això, no? Perquè Aymeric plegava, els dos darrers anys d'Aymeric, doncs, havien sigut, bueno, els quatre, però els dos darrers, com de molta tensió als plens, no? I amb mala maror, i llavors s'esperava que aquí es faria el tomb.
I encara està a tribunals. I encara estan tribunals.
Per Beringer. Sí, per l'afer Beringer, no per...
Sí, sí, bueno. Sí, sí, i per Torre Negra, eh?
I per Torre Negra, també.
També. Vull dir que...
I en aquelles eleccions, si no m'equivoco, també va haver una ampliació de regidors, que es va passar es va canviar el nombre també de regidors per una qüestió d'increment de la població.
Sí, de 21-25.
I això també va generar, doncs, molt moviment, no, de regidors. Doncs clar, de 21-25, imagina't, hi havia quatre més en joc, no? Vull dir que... I de fet després va haver-hi el pacte CiU-PP.
El CiU-PP, perquè tot i l'augment de regidors en la globalitat del ple, Convergència perdia uns quants i es quedava, si no m'equivoco, amb 9.
Va quedar-se amb 9, el PSC amb 8.
El PP amb 4 feien la majoria absoluta.
Que el PP després també va explicar en el seu moment, me'n recordo la Berta Rodríguez que ho explicava, que hi havia hagut algun intent per part del PSC també d'aglutinar el PP i de deixar arraconat.
De fer un tots contra un.
Això, vaja, ho va explicar ella, eh? No sé si va ser així o va haver-hi algun intent de negociació, però vaja, ella deia que hi havia hagut un intent i de fet el PP va governar aquells 4 anys i després a partir d'aquí ja va haver-hi Esquerra i majories absolutes, vull dir que...
També se li va aparèixer l'Esperit Sant i va crear impulsis que va ser...
Aquí qui ho diu, per qui ho dius ara?
No,
el que dic... El subjecte aquí
és... Sí, en aquesta època va ser quan va sortir, diguéssim, això, l'invent aquest d'impulsis que va funcionar tan bé i de més...
I que després ho hem tirat enrere. Bueno, hem tirat, sí. La ciutat ho ha tirat enrere.
Home.
De fet,
no recaptàvem gairebé, no?
Era una de les condicions de l'acord de govern Convergència Esquerra Republicana i he de dir que no va caldre apretar massa. Vull dir que la consciència de que allò no anava ni en rodes, o sigui, és d'aquells punts que el primer any poder no, però...
Perquè han d'aguantar una mica el tipus, no? De cara a l'exterior.
Però... Sí, home, era de calaix que venti la Diputació, que ho està fent en molts municipis, que té la pràctica, que té els programaris, que té...
Tot, inventar-se impulsis, no?
Era absurd crear. L'únic que...
Que perquè no sàpiga recaptar els impostos, per si algú no se'n recorda.
No, perquè més també com l'Ajuntament de Sant Cugat vivia a la grenya, d'esquenes i en constant conflicte amb la Diputació de Barcelona, no vull dir que la Diputació de Barcelona fossin germanetes de la caritat, també s'ha de dir, però clar, fer alguna cosa amb la Diputació semblava com que estigués prohibit, que estigués escrit allò en alguna butlla, doncs, que l'Ajuntament de Sant Cugat no podia treballar amb la Diputació i Déu-n'hi-do també viceversa, I llavors trencar això va costar, però és que era de calaix, aquesta sí que queia ja pel seu propi pes.
Perquè la Diputació hi havia els socialistes i aquí hi havia Convergència, que la gent se situa, i ara ha canviat la història.
I hi havia unes males praxis i tendències d'alcaldades en qüestions de la Diputació i que tot això també s'havia d'anar modernitzant i normalitzant, no?
Com algunes coses les vam pagar cares, en aquesta època, diguéssim. Aquestes actituds les vam pagar cares, Però, bueno, no, impulsis, la veritat és que sí que és cert que va millorar la recaptació dels impostos de Sant Cugat en 2 punts, però la màquina, diguéssim, la va fer baixar, el cost, diguéssim, el va fer retrocedir 5 punts, amb la qual cosa quedava un 3 negatiu, no?
I aleshores dius, home, fantàstic.
La despesa no
potser
no compensa.
Potser era millor continuar com abans, perquè si acabem perdent 3 punts, no, el resultat és perdre 3 punts, no es tractava justament d'això, no? Es tractava de guanyar-ne, no de perdre. No?
I ara l'oficina que hi ha aquí de la Diputació de Recaptació d'Impostos ha entrat dintre de l'inici, o del germen, que ha de ser la Hisenda Catalana. De fet, passes pel carrer Sant Ramon i veus com també han penjat allà l'emblema o el logotip. No sé si és simplement una operació cosmètica o també donarà de sí.
Veurem. De moment és cosmètic, després ja en parlarem.
Ja en parlarem. Sí. Voldria parlar amb vostès de França, també, del fet que Manuel Valls hagi estat nomenat nou primer ministre francès. En un missatge televisat, el president francès François Hollande ha fet aquest anunci. El fins ara ministre de l'Interior substituirà Jean-Marc Ayrault, espero haver-ho dit bé, em sap greu pel meu francès, que ha presentat la seva renúncia i la del seu govern. Manuel Valls és una figura controvertida entre els socialistes perquè alguns el consideren massa pròxim a la dreta i és d'origen català. Si no vaig errat, va néixer a Barcelona, al barri d'Horta, i ens trobem que tenim un primer ministre d'origen català amb tot aquest terrabastall que hi ha a França després d'aquestes eleccions municipals, on l'extrema dreta, la dreta populista, com li vulguin dir, ha guanyat 10 alcaldies, fins ara no en tenia cap. A Perpinyà va anar de poc que no guanyés. De fet, els socialistes van renunciar a presentar-s'hi per facilitar que la dreta, el centre dreta més clàssic, pogués guanyar. I ens trobem amb aquest auge del Front Nacional, no?, que arriba a unes ciutats on fins ara doncs, era possible o no se'ls havia vist mai governar. No sé quina valoració en fan de tot plegat d'aquesta situació. Algun comentari?
Home, és curiós la grandera aquesta francesa, no? Això, amb un primer ministre català, amb una alcaldessa que es diu Hidalgo...
És veritat, però tampoc ho he dit. Socialista, que ha aguantat, sí, és veritat.
I amb unes monedes de 2 euros que, si t'hi fixes al costat, tu has de mirar amb una lupa, hi ha el signant del gravador que es diu Jiménez. És la grandeur de la França. Hem aconseguit la colonització, diguéssim allò així discretament, però bé.
Home, i feien broma.
Saps allò que deia el Pere Caldés de la invasió subtil? Sí. Doncs ha estat la invasió subtil, eh?
Sí, sí. De fet, ahir realment. Hi havia qui feia broma i deia que era més fàcil que un català arribés a ser primer ministre francès que president del govern espanyol.
Home, això per descomptat.
És obvi que és per descomptat, però és molt greu això que estem dient, eh?
Sí, sí.
És molt greu.
Sí, sí.
Que era una broma, però que això, que diguem, que els tres estiguem d'acord, que més o menys coincidim que ser català resta o gairebé impossibilita ser president del govern espanyol.
Mentre hi hagin roucos, no t'amoïnis.
O algú que renunciï a ser català o a la seva catalanitat o ho faci de forma explícita.
Però tampoc hi arriben.
Ho dius pel Josep Borrell, per exemple.
I per la...
Per la Chacón.
Per la Chacón. Per la Carmen Chacón, que de Carme va passar a ser Carmen. Però tot i que el Rubalcaba insisteix dient-li Carme, eh? Que fa gràcia.
Vols dir que ho fa expressament o no?
Home, totalment. A veure, el...
Sí, Toni, vols dir que ho fa expressament o no?
Sí, tota la mala llet del món. Home, amb els esforços que va
fer
ella per deixar de ser Carme i passar a ser Carmen i anar-se a Andalusia a un tablau flamenco a presentar la candidatura, que em està molt bé, eh? Vull dir, per mi, com si va amb una sidreria del nord, o sigui, cadascú foti el que vulgui, però anava amb les intencions que anava, doncs, home, que Rubalcaba continuï allò, Carme, que no ho saben dir, pobres. Doncs,
Ah, també una altra cosa, que saben dir François Hollande als informatius de televisió espanyols, però no saben dir Manuel Valls. Diuen Manuel Valls, Manuel Bax, qualsevol varietat que pugui sortir de Manuel Valls, que jo també, avui feia un tuit al Jofre Llombard, això també demostra, no?, com el català els és indiferent, per parlar francès no hi ha cap problema, o fer un esforç per pronunciar el nom en francès. En canvi, un cognom català, Valls,
és com la jutgessa, si no crec, no m'equivoco, de les Illes Canàries, que vol retirar la custòdia d'una criatura perquè la mare ha vingut a viure a Catalunya i haurà... Aquesta jutgessa no tindria els nassos de fer exactament el mateix si aquesta mare hagués anat a viure a París. N'estic segur. De que per un problema de llengua...
O a Galícia.
Però és igual, eh?
No
hagués tingut els nassos si aquesta senyora se'n va a París, a Londres o a Berlín a retirar-li la custòdia per un tema lingüístic. O sigui, és pel fet del català, doncs això és el mateix. Fixeu-vos amb els periodistes, amb la quantitat de periodistes que no saben dir Artur o que no els hi dona la gana de dir Artur Mas, diuen Artur Mas.
O sigui, no hi ha manera, o sigui, no els hi dona la gana, per tant, no sé què hi fem. Tornem a França, no? Que...
Sí, 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 perdoneu, perdoneu, és que... Digues, digues, Toni.
No, a mi m'ha sorprès, després de la davallada de l'esquerra, important en general, no només el Partit Socialista, sinó el Partit Comunista també ha perdut alcaldies, doncs, que tenia més que consolidades, em sorprèn aquesta reacció de dir, ens castiguen perquè l'esquerra no ha sigut capaç de transformar, no ha sigut capaç, doncs, de reconduir la situació de la crisi, de canviar les regles del joc que han provocat la crisi, no hi ha hagut una alternativa clara i que convencés, i el moviment que fem és posar un primer ministre que s'assembla més a la dreta que altra cosa. Per tant, no ho entenc. O sigui, és d'aquells gestos que jo, bueno, poso per davant el meu desconeixement i ignorància, no ho entenc.
Sí, a veure, a més és que és molt curiós que un ministre de l'Interior passi a ser primer ministre, vull dir, perquè això també és significatiu, vull dir, a veure, aquí només havia passat amb un, que era l'Àries Navarro, que a sobre li van matar el primer ministre i va passar ell, que era el responsable de la seguretat del primer ministre, que va matar, diguéssim, l'ETA, i aleshores el fan primer ministre amb ell, el qual dius, estima, vull dir, a veure, què passa aquí, no? Sí, realment, és una cosa que és...
No, però
és...
més quan...
Ara, també s'ha de reconèixer, diguéssim, que ell a França té bona premsa. Vull dir que és una persona, diguéssim, doncs, que, bueno, que té bona premsa i que... I, bueno, que està valorat.
Diguéssim, però que... aquí pot passar, no? O sigui, el populisme, aquest populisme xenòfob de l'extrema dreta, no? No només capta vots de la dreta, més radical, en absolut. O sigui, capta molt vot també d'unes classes populars molt descontentes i que no veuen en aquella alternativa històrica, no? del vot tradicional de les classes més baixes obreres, no veuen una solució ni unes, ja no dic una transformació, sinó ni uns canvis de tendència, no? Per tant, el que ha de fer els partits d'esquerra en general, sobretot els més oficials i antics, doncs, és fer una reflexió molt potent i mirar quin discurs han de fer, si no aniran perdent vots, i no cal que s'assimilin a la dreta per captar algun vot, perquè la dreta ja existeix, ja hi és, no els hi prendran. Jo crec que el que han de fer és ser capaços d'explicar i, evidentment, de provocar la transformació, si no, no tornaran a rascar bola. Rascaran bola el dia que les coses tornin a anar molt bé, tothom estigui ja més o menys restablert o amb una certa normalitat i tranquil·litat econòmica, i llavors, bueno, com a maquillatge i com a canvi de tendència i matitzar, no?, aquestes polítiques ferotges liberals, doncs votarem l'esquerra, no? Però en aquests moments on dius, bueno, tot aquest liberalisme ens ha portat on ens ha portat, quins venia una altra història i una altra manera de fer, no és capaç de desenvolupar-ho ni d'aplicar-ho, ni tan sols de denunciar-ho, i per tant estem igual. Quina alternativa queda? Doncs o quedar-se al sofà de casa, com ha passat en molts municipis, o anar a provar, doncs, malauradament, aquests discursos totalment populistes.
De fet, d'on treuen més vots és de les capes populars, obreres, o com classes treballadores més baixes, perquè és el que deia el Toni, no? A França es nota que veuen com, doncs, el Partit Socialista els ha deixat de banda o no els ha sabut... proposar solucions als problemes que es troben, i que els apareix allà un discurs populista, simplista, amb idees molt clares, la culpa és de l'immigrant, que és el que agafa els serveis socials en lloc de l'autòcton, i creixen i creixen i creixen sense cap mena de problema. A més, ara han posat una dona al capdavant, una dona més jove, que també, doncs, potser modernitza una mica l'estètica, no?
Sí,
i perquè el seu pare, vaja, doncs, era un senyor gran, que, vaja,
sí, ja se'l... presentava molt de vella escola.
Amb vella escola, amb molt mal humor, en canvi, doncs, aquesta dona, doncs, és un altre estil, no? Vull dir, la veus i és una altra manera de fer, tot i que, clar, el contingut és igual de perillós. Aquí a Catalunya, en Plataforma per Catalunya, ara ens trobem en la situació que el fundador del partit ha estat expulsat pels seus propis militants, sí. I el que... hi havia gent que considerava que era una bona notícia, que era treure's de sobre precisament aquest personatge, és, segons alguns analistes, i he llegit algunes entrevistes, una mala notícia. Perquè vol dir que el propi partit s'ha adonat que aquella persona no els convé, perquè és un personatge que, vaja, tampoc el definirem ara aquí, però anava a tertúlies, cridava, feia tuits insultants, i busquen algú, potser amb una formació més elevada, amb una manera de fer diferent, però que els continguts serien els mateixos, però amb un embolcall molt més seriós, que, doncs, potser gent que veia aquest personatge no s'atreviria a votar-lo, ara, amb una formació, un vernís més seriós, podria haver-hi un increment. I de fet estan molts arrelats a molts indrets de Catalunya, on doncs hi ha molta immigració.
De totes maneres, diguéssim, a França, a veure, aquesta cosa, diguéssim, respecte a l'immigrant sempre hi ha sigut, i veure, diguéssim, a partir, diguéssim, del moment de que, diguéssim, es perd l'Algèria i comencen a arribar els pieds noirs a França i tot plegat, ja hi ha tot aquest moviment, i aquest moviment s'ha mantingut, perquè aquí al sud de França la paraula pieds noirs encara és una cosa que funciona, vaja, almenys, diguéssim, jo conec, diguéssim, la zona que és aquí al sud de França, i funciona molt bé, encara, per definir cada qual qui és, I esclar, diguéssim, vull dir que no és potser com nosaltres, que hem tingut unes immigracions internes, no? Sinó que ells han tingut aquestes immigracions colonials que els hi han arribat, i aquestes immigracions colonials, i en el seu dia ja m'han provocat tota una sèrie de rebuig, etc, etc. Llavors aquest rebuig s'ha anat mantenint més o menys latent. De totes maneres, el problema continua sent el mateix, no? Diguéssim, és a dir, els francesos no es volen recollir les seves escombraries, però llavors, i per això necessiten que hi vagin immigrants. I ara, diguéssim, no volen tenir immigrants, però tampoc es volen recollir les escombraries. I llavors, esclar, tenen un problema seriós.
Molt seriós. Veurem com els hi va. Algun comentari més, Toni? No? És que volia aprofitar que estàs aquí perquè ens parlis una mica del trimestre de l'Ateneu, que teniu cursos i tallers nous, ja ha començat la inscripció, i si no m'equivoco, arrenca el 22 d'abril el curs.
Arrenca el 22 d'abril.
És un dimars?
Sí, és un dimarts. És el dia
i duran 8 setmanes els cursos.
Sí, hem adaptat els cursos. Fins ara, fa poc, eren de 10 setmanes, sempre, tots els trimestres. Això creava anomalies amb la Setmana Santa, per exemple, que no és fixa, i deixava els trimestres, o a vegades et començava el tercer trimestre del curs escolar, et començava abans de Setmana Santa, amb els desajustos que això provocava, no? I ara el que hem fet ha sigut adaptar, per tant, el nombre de classes i els preus al que és els trimestres reals, no? I aquest que acabem ara ha sigut de 12 setmanes, el següent serà de 8, i en alguns casos per uns festius serà de 7, i això també, bueno, facilita molt les coses i la gestió de la gestió dels, sabeu, 140 cursos, que déu-n'hi-do, i uns 1.000 inscrits en primer trimestre, després és una xifra que baixa una miqueta, però al cap de l'any acaben passant per casa nostra 2.800 i escaig persones, no? Només amb el que és cursos i tallers. I llavors, novetats, doncs, bueno, anem, com sempre, anem provant cosetes noves, estan consolidats tots aquells cursos, doncs, de cuina, de benestar, de llengua, de grups de lectura, de narrativa, tot aquesta, de pintura, tot aquest ventall de formació està molt consolidada, però sempre anem provant, doncs, algunes activitats noves, no? cuines diferents, o a vegades també volem optar, doncs, per tot el que és noves tecnologies, adaptat al que pot ser les necessitats reals, no? de gent gran, o bueno, no, tampoc cal que siguin molt grans, no? Perquè ara estem proposant cursos, per exemple, d'edició de vídeo. Doncs molta gent té la videocàmera, fa gravacions, i després el vídeo té problemes per adaptar i per fer, doncs, ja una edició d'aquest vídeo, no? Doncs, bueno, anem oferint tot això.
També teniu internet, ofimàtica, xarxes socials a través de la història.
Sí, aquest va molt adreçat a gent gran, perquè és fer-los perdre la por a les noves tecnologies a través d'aprendre a navegar per internet i anar buscant aconteixements històrics que ells han viscut en pròpia persona. Llavors, el curs està molt adaptat a cadascun dels qui s'inscrigui, per anar, doncs, explico alguna anècdota, en algun cas l'hem provat ja en alguna residència de gent gran, doncs què hem fet? Doncs que avis que han vingut de diferents procedències, doncs via el Google Maps, no? que pots veure als carrers, o, doncs es puguin anar explicant, doncs jo he viscut aquí, jo comprava allà, o jo treballava més allà, buscar episodis històrics o fotografies. En una franja de població és important la petjada de guerres civils, o sigui, hi ha molt record de la guerra civil, bo i dolent, i llavors també és una manera, doncs, d'anar a buscar webs, anar a buscar fotografies, anar a buscar plànols, doncs, de que aquesta gent gran perdi la por a navegar per internet i que a partir d'aquí ja comencem després amb el correu electrònic i ja el que arriba molt bon port és quan comencen a rebre per correu electrònic la foto dels nets. Aquí ja, diguéssim, que has guanyat la partida.
I en llengües, ja per la gent que estigui interessada, català, alemany i francès.
Sí.
Alemany en fèieu?
Alemany en fèiem, sí, fem alemany, fem rus, fem xinès... i català els anem adaptant als diferents nivells, tant fem el català d'acollida, per entendre'ns, però després també hi ha gent doncs, que no va estudiar català en el seu moment, que són catalanoparlants, i que venen a aprendre doncs, a escriure'l correctament. I això ens permet també fer bueno, una mica activitat de coneixença entre gent nouvinguda, gent autòctona, no? Quan el nouvingut ja ha fet aquests primers cursos d'acollida, a vegades coincideixen, no?, en el curs d'escriptura, doncs amb gent autòctona i bueno, és una altra via també de coneixença i integració.
I després hi ha un últim, un nou grup de resolució de conflictes.
Sí.
Què és això? Resolució de conflictes, perquè és conflictes veïnals, conflictes internacionals...
Bueno, en general, no, és més, no. És més a nivell
no
imagino, personal.
No. Però vaja.
Pensa que també havíem fet els grups de comunicació no violenta. Va, tot això va lligat en aquesta part de cursos o de tallers, no, doncs de, bueno, com tu dius, de resolució de conflictes, de mediació, d'empatia, també. Llavors entra, diguéssim que és un pack d'aquests cursos d'empatia, d'aquests cursos de comunicació no violenta, de resolució de conflictes, de pacificació de les relacions humanes i personals en el dia a dia, no?
Perfecte. Les inscripcions estan obertes fins quin dia, perquè la gent ho sàpiga?
Estan obertes, habitualment no es tanquen, es van tancant a mesura que s'omplen els cursos, i poder, a veure, hi ha cursos que la primera setmana t'hi pots incorporar, la segona potser també, però si hi ha molt contingut en aquell curs, a la tercera ja no recomanem que la gent s'inscrigui, perquè poder, si s'ha perdut les dues primeres classes, doncs no podrà seguir el ritme. Això sempre es va parlant amb els professors de cadascun dels cursos. Hi ha cursos que no hi ha problema. Un curs de benestar, de fer una activitat relacionada amb la salut, doncs no hi ha problema. Es pot incorporar en qualsevol moment, però si hi ha continguts o hi ha un programa curricular, doncs és més complicat, però sempre estan obertes.
I demà, no, dijous, perdó, tast, també.
Tast
de caves.
En aquest
caves,
cas,
no?
Deixem pas al cava. És caves Rimars, que si ahir algú va veure les notícies, Rimars presentava,
sí,
Alimentària
un
cava fumat.
Sí, sí, sí. És veritat, vaig pensar-hi.
Mira, coincideix que la cava que ens visita aquest dijous és caves Rimars, és una empresa relativament jove, però comparada amb les empreses centenàries, amb cava artesanal, o sigui, tenen una poca producció, de molta qualitat, i sense perdre el que és l'elaboració artesanal d'aquest cava, i tot això és el que ens explicaran aquest dijous, i evidentment després els podrem provar.
Perfecte. Domènec, ja ho saps.
Sí, 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 molt bé.
Cursos i tas de cava, vull dir que... Escolti, no haurem de deixar aquí perquè gairebé són les 10. Toni Ramon i Domènec Miquel, moltíssimes gràcies per haver vingut a cugat.cat, a aquesta tertúlia, ens veiem la setmana que ve.
Molt
bon dia.